9 i 41 minuts, en uns moments saludarem en Sis Corboners. No s'ho creuran, aquests telèfons tan moderns, per fer determinades comunicacions són veritablement un problema, eh? Però un problema important. Tinc en Jordi amb dos auriculars, una a cada orella, i al final crec que ens en sortirem. Crec que sí. A veure si és veritat. Sis Corboners, bon dia.
Hola, bon dia, Vincent.
Bé, et sento molt bé. Per estar a Banyuls de la Marenda, et sento molt bé.
Sí, mira, els Pirineus avui s'han baixat una miqueta per deixar passar bé la veu.
Ens va cridar l'atenció el dia precisament de en què tothom va parlar del món de la infermeria i es va aplaudir tant a la infermeria. En Sis Corboners va deixar un missatge a les xarxes socials que deia textualment el següent. Día Internacional de la Enfermería y para celebrarlo felicito a todos los que ya nos habéis olvidado. Gracias de todo corazón a todos los que aplauden a las 8, pero estad seguros que ni mis colegas ni yo hemos podido ser héroes. También enfermamos, también sufrimos, también morimos. Mientras que todas las imágenes que llegan de países como Francia y España en vía de desconfinamiento parecen más a momentos de verbena y desespero deportivo, el mejor regalo que nos podéis hacer es protegeros. Porque de todas maneras nosotros seguiremos obligados a ocuparnos de los que enferméis, no por gusto, sino porque es nuestro trabajo, nuestra profesión. Y ahí sacaremos nuestra gran arma que se llama empatía y os acogeremos como también sabemos hacer, sin estar valorados por vosotros, ni por los sueldos, ni por las condiciones laborales que padecemos. Te unido, ¿no?
Sí, una mica enrabiat i càustic, sí.
Perquè estàs fent de sanitari aquest petit poblet de Banyuls de la Marenda?
És un petit poblet, sí, de Banyuls de la Marenda, que està a la Costa Vermella, entre Colliure i Cerver. I és un, bueno, és una manera de treballar en infermeria que actualment, per exemple, a l'estat espanyol no existeix. Això permet que, per exemple, moltes hospitalitzacions i persones que tindrien que estar en residència,
sí,
doncs es mantinguin a domicili, a casa seva, al seu entorn.
O sigui que el concepte Cisco en aquest cas és l'infermer va a casa de la gent?
Exacte. Sí, sí. L'infermer va a casa de la gent, està en contacte amb ell i amb la família.
Sí.
El metge fa la recepta del que se'ls ha de fer i aleshores, per exemple, nosaltres després facturem directament a la persona amb una targeta sanitària que va directament a la Seguretat Social, o les mútues ens paguen.
A tota França funciona així, això?
Sí, a tota França funciona aquest sistema. Sí,
I amb l'experiència dels anys, perquè, esclar, com us dèiem al principi del programa, en Sis Corboners el vàrem entrevistar ara fa 9 anys, quan estava precisament de coordinador d'infermeria de les àrees d'urgències de l'Institut Curí.
Exacte.
No sé si amb tota aquesta experiència dels anys que tens al damunt, això és millor? Fer-ho així és millor?
Sí, per moltes coses, sí. Per exemple, pensa que hi ha persones que estan en quimioteràpia i si tenen un tractament de 3 dies, aquest tractament es pot fer a domicili. Surten amb la quimioteràpia, amb uns Baxters, que són com unes boles que van infusant la quimioteràpia,
sí,
i llavors poden tornar a casa seva. Nosaltres, els infermers a domicili, fem la vigilància i a l'últim dia pues, traiem l'agulla del càteter que porten. Després, per exemple, si tu estiguessis malalt,
sí,
d'una infecció i que necessites una antibioteràpia de 8 dies que tindries que estar a l'hospital per fer-la, doncs nosaltres aquesta antibioteràpia la podem fer a domicili. Passem el temps que és necessari, o sigui, un, dos o tres cops al dia, i això permet pues, bueno, pues que els hospitals no estan tan saturats i que el pacient pot estar a casa seva sense tenir que estar en una habitació jo que sé, de 6 metres quadrats.
Quant de temps fa que estàs aquí? Com va començar la crisi del coronavirus a aquesta zona?
Jo fa com 2 anys que vaig començar a fer suplència a Salses i a Ceret, i al setembre vaig invertir en un grup d'infermeria aquí a Banyuls.
Sí.
Hi havia un noi que s'anava a la jubilació i vaig agafar la seva plaça. I aleshores, des del setembre, que estic aquí a Banyuls, i bueno, doncs al març ens va arribar, com a tothom, doncs el coronavirus, i bueno, enmig de tot aquest estrès, perquè de fet fins ara tampoc ningú es posa d'acord, avui acabo de veure a les informacions que hi ha una lluita a veure qui troba la vacuna, si als Estats Units o Europa primer, una cosa que tindria que ser a nivell mundial, que no tindria que ser cap guanyador, que tindríem que jugar col·lectiu des del principi i segueix treballant en individual per països o pot ser, per exemple, per regions, no sé. Som bastant crítics amb aquesta cosa, crec que és un moment en què estaríem que haver unit. I aleshores, doncs, poblet petit, bastant allunyat de Perpinyà, perquè és una mica com Sitges, Barcelona, amb l'època on no hi havia els túnels.
Entesos.
Tens una carretera de les costes i per arribar a Perpinyà doncs tens que anar-hi.
Mm-hmm. Per tant, entenc, Siscu, que no hi ha cap hospital relativament gran a prop de Banyuls, no sé, com si nosaltres parlem dels Camils, no hi ha res d'això.
No, tens que anar, els primers hospitals així, les primeres clíniques estan a Argelers, a mitja hora, a 3/4 d'hora, o a Perpinyà, sí, al centre.
Per tant, un poble petit d'uns 4.000, 5.000 habitants, més o menys?
Sí, 4.500, sí.
Arriba una crisi sanitària d'aquesta magnitud, i això com ho agafa la població i com us ho agafeu els sanitaris, sabent que els hospitals grans o l'assistència gran és lluny de casa?
La població, doncs, amb molta angoixa i molt d'estrès, perquè molta d'aquesta població és gent gran. Després, a nivell sanitari, som 3 grups d'infermeria. El nostre és el més gran, som 6 infermers, i tenim 2 circuits al poble. Cada dia treballem 2 infermers al mateix temps.
Sí.
Doncs això ha permès que una unitat entre aquests 3 grups, cosa que no existia abans, unitat perquè ens hem tingut que dividir el fet d'anar a veure les persones que tenien el Covid a domicili, fora de les nostres hores de treball, per no barrejar la pacientela. Tenir que fer un circuit paral·lel i anar els dies que no teníem festa. També ens ha ajudat a trobar mitjans per poder posar en marxa tot el que era la protecció d'ells i nostra, sobretot, perquè no teníem material. Perquè pensa que aquí ens van donar... No teníem les mascaretes FFP2,
sí,
com a tot Espanya. Ens van donar en comptagotes cada setmana, per exemple, 3. Però, clar, eren unes que estaven ja caducades. I teníem, per exemple, una rengleta de goma espuma, que tu quan et posaves la mascareta, aquesta goma espuma anava caient, et queia tot el polsim al nas i a la boca, i era horrorós.
O sigui, una mascareta que deuria tenir, vés a saber quants anys, no?
Des del 2001, una cosa així.
Déu-n'hi-do.
Pensa que les tenien arraconades amb unes naus i els es van donar sense verificar-les. Moltes arribaven amb verdet.
No sé si això consolarà o no a més d'un d'aquí quan escolti en Siscu i digui, doncs mira, això és França, però lluny de París, lluny de la capital, a la Catalunya Nord, a Banyús de la Marenda, les mascaretes que arribaven eren aquestes i no hi havia cap altra cosa més que això.
Sí, no. També després, com a Sitges, va haver la solidaritat de la població, senyores que ens van començar a cosir bluses, per ficar-t'ho al cap,
sí,
per protegir. Després, persones que tenen impressores en 3 dimensions ens van fer les mascaretes aquestes de plàstic. Vull dir, tot això ho hem tingut que anar pues, trobant i fabricant nosaltres mateixos. La sort que hem tingut aquí al sud de França és que la concentració del Covid ha estat més a l'est de França i a l'est de França, a tota la zona de París. A tot el que ha sigut al sud de França hem estat relativament protegits de molts casos. Aquí a Banyuls només hem tingut una pacient que va donar positiu.
Sí.
Després els altres venien negatius, però clar, amb tot aquest problema dels falsos negatius que hi ha hagut, perquè els testos no eren fiables i moltes vegades, doncs, si per exemple tu li feies el test avui, el virus, vull dir, arribava 3 dies més tard a declarar-se.
Mm-hmm.
Ara el que hem fet ha sigut que hem fet 14 dies d'aïllament de, per exemple, de persones grans que estan en parella, que tenien 90 o 80 anys.
Déu-n'hi-do.
I aleshores els ulls que anàvem eren nosaltres. Les famílies deixaven les bosses amb la compra i nosaltres els hi entràvem, els hi donàvem, els dutxàvem, bueno, feien tot la vigilància.
Com ha estat aquesta vivència a domicili?
A París ja vaig començar també a fer aquesta experiència perquè vaig deixar la coordinació i era assistència amb persones que tenien càncer a domicili.
Mm-hmm.
I et puc dir que aquests 2 mesos que acabem de passar han sigut molt durs, Vicenç, perquè primer que hem tingut que buscar-nos la vida, segons que ens hem jugat la vida cada dia i ens la juguem encara perquè no teníem les mascaretes en condicions per poder-nos protegir nosaltres. Les mascaretes que teníem eren les mascaretes quirúrgiques que són per protegir amb els altres,
mm-hmm.
com si tu tinguessis el virus.
Sí.
Amb la pressió d'entrar a casa de la gent espantada, com si tu arribessis ple de virus.
Yeah.
En 2 mesos i mig que ha durat no hem tingut cap contagi dels nostres pacients creuat. Hem vist com a la televisió, al final, ja aconsellàvem a la gent, no mireu la tele, si la mireu, mireu mitja hora, perquè durant 2 mesos i mig només hi ha hagut que notícies contradictòries. Arribem a dia d'avui i la gent encara tampoc sap exactament aquest virus com funciona. Si, per exemple, un cop que l'has tingut i tens els IgGs positius, si això et protegirà del virus, si els anticossos es queden 1 mes, 3 mesos, 6 mesos. No sé, jo penso que estem passant aquesta pandèmia una mica com a cega. La gent s'emprenya més als polítics entre uns i altres. Moltes vegades penso que amb les bones persones científiques no se les escolta i no se'ls dona la paraula. No sé, és tot molt estrany.
Tinc la sensació, però, que vas... és evident que vas escriure aquest missatge des de la frustració d'algú que es troba davant del virus cada dia i de persones espantades i de persones afectades i de persones en situació de risc, i a la vegada veu imatges de la vida quotidiana que el trasbalsen interiorment.
Sí, és una mica com si estiguessis en un període esquizofrènic de la teva vida, perquè estàs vivint una realitat d'un costat i estàs veient una realitat de l'altre. Jo el que vaig escriure, la gent que em coneix i les persones que em segueixen a Facebook saben com soc i no anava dirigit a les persones que em segueixen perquè sé que la majoria han estat confinats, han estat seguint, són curoses, però jo volia fer veure que el que està passant a Sitges, que el que està passant a Barcelona, que el que està passant a Madrid, que el que està passant a Banyuls, que el que està passant a París i en altres ciutats europees, doncs és una mica el mateix. La gent no es dona compte de que, clar, com que és un virus i no es veu, no és de color, no té olor, doncs no es pensen que no els hi arribarà. I ens pot arribar a tots. I el que deia, vull dir, nosaltres som sanitaris, els meus col·legues que aplaudeixo cada dia i ens anem trucant i ens anem enviant missatges perquè hi ha tot tipus d'exercici, els que estan a reanimació, els que estan a urgències, els que estan a domicili, i hi ha molta gent, saps, que no estem formats a la verdadera medicina infecciosa o tropical.
I a França ho seria... Sí. Deies, sí.
I molta gent, vull dir, aquestes nocions de protecció infecciosa o protecció protectora tampoc les teníem al 100%, vull dir, perquè això t'arriba i hi ha hagut molta gent als hospitals que s'ha tingut que formar ràpid i fer guàrdies i fer de tot. Què em volies preguntar?
Volia preguntar perquè hi ha una part del missatge que ara també diríem que s'està posant molt en el debat aquí, en la mesura que han anat passant les setmanes i el pic de la crisi s'ha anat superant, que és la valorització de la vostra feina i, òbviament, el sou. A França la sanitat pública respon a criteris diferents en aquest aspecte, a l'hora de valorar, a l'hora dels sous, a l'hora de...
No. Ahir, per exemple, va haver aquí me considera ministre i l'anunci que van fer és que ens volen donar una medalla d'honor. La medalla d'honor és el que vaig escriure també jo ahir al Facebook, que se la poden punxar ben profundament allà on tothom sap, perquè vull dir, no hem estat treballant i no hem estat fent tot això per això. Vull dir, nosaltres no podem medalles, no hem volgut ser herois de res. No volem cap estàtua perquè se'ns caguin els coloms. Vull dir, no necessitem que treguin una medalla que era del 1800 i pico, que la van treure quan va haver la peste, i que ens la posin ara. No, el que nosaltres volem és que ens revaloritzin els salaris, que ens revaloritzin les condicions, que, per exemple, a domicili es valoritzin més actes que fins ara fan els metges, i que si es fessin nosaltres, perquè tenim les competències, tot aniria molt més ràpid. Per exemple, és que hem estat consultats a defuncions no només del coronavirus, defuncions normals, de persones que han tingut que morir a casa soles, perquè la família no podia accedir. Tota aquesta càrrega l'hem portat nosaltres, física i psicològicament.
O sigui que en el cas vostre heu atès a defuncions de persones a les quals la família no ha pogut veure, tot i estar en el seu domicili,
Sí, perquè clar, perquè hi havia la quarantena, vull dir, no? Són gent que tenien que quedar-se a casa seva i nosaltres anàvem vigilant la persona que estava sola a casa. En molts casos hem pogut fer venir a un familiar perquè l'acompanyessin, però per exemple, si la persona moria a les 3 del matí, la família ens truca a nosaltres. Pensa que fins les 8 i mitja no tens accés a un metge. Vull dir, no tens accés a un metge que faci la declaració de defunció.
I mentrestant...
I mentrestant, doncs, el que està amb la família i el que està amb la persona que ha mort, doncs ets tu.
Això t'havia passat mai?
Bueno, sí. L'últim dia que vaig treballar a domicili a París, normalment arribava a les 8 i mitja a casa d'un senyor i la meva arribada era despertava la dona, el fill, i ens trobàvem tots a dalt on estava per tenir el cafè, i vull dir, quan vaig arribar... I tens que gestionar la defunció a mitja hora, perquè clar, després tens els altres pacients que estan enganxats en màquines, que estan amb el teu tractament, que tens que parar. I aquí és igual, passa el mateix, vull dir, la persona ha arribat a casa, la trobes que s'ha mort i la tens que, bueno, tens que gestionar-ho a mitja hora, perquè no tens més. Tens que trucar a la família, tens que trucar amb el metge, tens que posar-te en contacte amb les pompes fúnebres...
Tot això en mitja hora.
Sí, tot això en mitja hora, i després tornar a marxar i acollir el pacient següent, com si res hagués passat.
Com si res hagués passat.
Clar, perquè... I aquests 2 mesos pues, ha sigut difícil, perquè hem tingut 5 defuncions i ja està. Jo la setmana passada, que vaig treballar 7 dies, en vaig tenir 2, una al principi i una a l'últim dia. I és la nostra feina, vale, però és per això que et dic que no som herois, som cuidadors, som persones que hem volgut aquesta professió perquè tenim molta empatia, perquè estimem l'humà, perquè ens agrada estar pels altres i els governs estan aprofitant això de dir-se que nosaltres no pararem mai de fer el que fem.
Ja,
continuarem.
El problema de les feines vocacionals,
Sí, exacte.
Que com que som vocacionals, doncs a partir de la vocació et puc demanar el que sigui.
Sí, el que sigui, i no donar-te res perquè encara que no t'ho doni, tu saps que ho faran.
Mm-hmm.
I és el que està passant ara, que vull dir, que jo estic superorgullós de la gent que surt al carrer a les 8 de la tarda aplaudint-te. Que que jo els hi agraeixo i que això dona... però vull dir que no hem demanat que ens aplaudeixin. El que demanem és que quan per exemple, hi hagi eleccions i fem nosaltres vaga, ens acompanyin i ens ajudin, perquè, vull dir, en moments com aquest es donen compte de lo importants que som, no només els infermers, els metges, les persones que fan la neteja a l'hospital, les persones que van a visitar els malalts a casa, els voluntaris, vull dir, som un teixit enorme, enorme de persones que estem dintre d'un circuit perquè la persona estigui bé a casa seva, a l'hospital, en una residència. Igual que les residències. Les residències han sigut una catàstrofe, però jo estic segur que la gent no ha volgut fer mal. Però estan treballant en unes condicions laborals penoses. La major part de les residències són privades. La gent està pagant unes mensualitats enormes per unes cures i per unes prestacions que són mínimes. Vull dir, estem fent negoci de les nostres persones grans i ara s'ha destapat i espero que s'arregli i que els governs doncs tinguin cura de totes aquestes residències.
De tota manera, hi parlàvem amb els responsables de les residències i totes les converses acabàvem preguntant si d'alguna manera creuen que ens en recordarem de tot això que està passant, si com a societat en traurem alguna lliçó de tot això que està passant, del paper dels sanitaris, del paper de totes aquestes persones que s'han esforçat tant. Quina sensació tens?
No ho sé, jo ho dubto. Ho dubto molt perquè ara és la més grossa que hem passat, però pensa que hem tingut la grip H1, no me recordo com es deia, hi ha hagut la grip aviar, hem tingut que moments en què hi ha hagut un virus fort que ha corregut, que hem tingut que ficar mitjans extraordinaris per combatre el no contagi, i de tot això, vull dir, mai s'ha tret res. Mesos abans de que arribés el Covid, hi havia manifestacions aquí a França per la revalorització de salarial i de condicions d'infermeria i d'altres cossos de metges. Hi havia imatges en què la policia, vull dir, donava cops de porra als manifestants i hi ha una foto que hi ha una noia a terra amb una bota de la policia. Vull dir, és que hem passat de pocs mesos d'això a una altra cosa que jo no sé si quan acabi tot això... Vull dir, és que ara, ja et dic, l'altre dia va haver la primera assemblea, es van aportar unes modificacions perquè, per exemple, els infermers tinguessin unes competències i les van anul·lar totes, l'assemblea. I estem a 2 dies i encara en plena pandèmia i desconfinament. Si això no passa ara, com vols que passi d'aquí uns mesos? Tornarem a fer el que era, tornarem a lo mateix, amb els mateixos salaris, amb la mateixa precarietat, amb la mateixa manca de material i continuarem a cuidar la gent com el millor que podem i la gent estarà contenta, perquè l'altre dia veia unes imatges a la televisió d'una noia que al final, vull dir, plorava i tot, i deia, és que va arribar la família i el pare estava morint i ens van dir, ostres, diu que bé que l'heu cuidat, que guapo, perquè clar, nosaltres mantenim la persona encara que estigui morint-se ben pentinada, ben afaitada, ben neta, i això fins a l'últim moment. I, clar, tot això...
Això que semblen detalls menors, eh? Que no ho són.
No. Ja dic jo, el senyor que va morir el dijous passat, el dia abans li havia tallat les ungles, li havia tallat els pèls del nas, l'havia afaitat, vull dir, aquí senyor jo quan va marxar, d'una vaig estar content de que per fi marxés, perquè ha sigut una agonia de 6 dies. Amb el seu fill a casa, que el pobre no sabia on posar-se, què fer, és molt dur. Però veus, per exemple, aquesta persona pues, va marxar dignament dintre de la precarietat que hi ha i de l'abandó societal que ens hem trobat per culpa d'aquest virus, no perquè la gent no ho vulgui. Ha generat molta frustració i molta angoixa.
I com es torna a casa després de... Vaja, després d'una vivència així?
Doncs, Vicenç, mira, tornes a casa pues, de la mateixa manera que torna a casa tothom. Tornes a casa, si estàs acompanyat, estàs acompanyat, jo estic aquí sol, doncs pues, torna sol, t'has de dutxar, t'has de preparar el sopar, has d'anar a netejar la casa, has d'anar a fer les compres i, bueno, pues, la vida continua. Mm-hmm.
Sort que a Banyuls també, hi ha, també hi ha mar, eh?
Sí, tenim mar, tenim muntanya, tenim vinyes que si ja s'ha perdut. Jo tinc la sort de que ara estic al Puig del Mas, que és on va començar el poblet, al mig de totes les vinyes, dels masos, en dos minuts estàs pujant pels marges, tenim la natura a prop, tenim totes les plantes que estan en plena flor, flor de Sant Joan, romaní, farigola, ja de tot.
O sigui que no enyores París?
No,
gens ni mica.
Jo penso que enyoro París per poder-hi anar per altres coses, no laboralment ni de vida, perquè ha esdevingut una ciutat caòtica després dels atemptats a nivell de circulació i de tot, vull dir, hi ha molt d'estrès i penso que canviar l'estrès per una tranquil·litat. Mm-hmm.
A veure,
una certa edat ja.
A veure si la vida del futur estarà en els pobles petits.
Home, jo crec que sí. La gent s'està donant compte de valoritzar la natura. Aquests dos mesos i mig que hem tingut de Covid, que tot s'ha parat una mica i que hem vist que els ocells canten pel matí per comunicar-se, que hem vist que pels carrers les plantes tornen a sortir de les llambordes, vull dir, coses que ens havíem oblidat, perquè de tant tallar, tant netejar, havíem
fustat una mica la natura. I aquí que no sabrem si farem festa major, Siscu?
Ja saps el que penso.
Sí, ja ho sé.
Com amant de la festa major que soc, i jo penso que la comissió està treballant per com si la festa major sortís al carrer. Potser tindrem una festa major diferent, no ho sé, jo el que m'agradaria molt és que fos el moment de que poguéssim baixar tots la guàrdia i sigui el moment de tornar-nos a fer petons i abraçades, perquè de totes les maneres ens ho tindrem que tornar a fer, Vicenç. Ara estava mirant els percentatges de persones contaminades i és mínim, perquè hi hagi... per erradicar una mica la propagació aquesta tan brutal del virus, tindríem que ser un 75% de la població que estiguéssim amb anticossos i no hi estem. Jo penso que...
Al final, Siscu, com deien els avis, tot és mal que mata, eh? Si et quedes a casa, la població no està immune. Si surts a fora de casa, aleshores hi ha més perill. I al final ja no saps què fer.
Sí, sí, jo penso que... És una mica el que deia, ens hem de protegir i després hem de ser pues, una mica equilibrats, ni fer massa ni fer poc. Ens hem de comportar normalment i vull dir, sí, la contaminació continuarà, ha de continuar i el que passa que els mitjans d'informació han estat tan alarmistes, tan contradictoris, tan de tot que la gent té por. Han infiltrat la por a les persones i aquesta por serà molt difícil de treure. Nosaltres ho veiem a domicili, hem canviat molt la nostra manera de fer. Vull dir, ara cada persona, quan arribem, hi ha una blusa que ens espera, guants, mascareta... ens hem tingut que adaptar pues, perquè aquesta persona que està a casa seva té una por i nosaltres no li tenim que generar més.
Està clar.
Que intentar...
O sigui que el consell també estaria, una vegada més, amb no estar massa pendent de la tele, de la ràdio, de fer una mica de...
No, jo penso que els que esteu a peu de canó informant i de veritat que també us aplaudeixo perquè vull dir, gràcies a vosaltres tenim les notícies del lloc on esteu. I molts periodistes, vull dir, fan un bon treball. Són certes xarxes de comunicació per no... ja saps de qui vull parlar, d'aquests corrillos, d'aquestes coses que són alarmistes, i malauradament és la gran part de la població la que escolta aquesta gent. I aquí està el problema, que ells veuen com paven ells el que aquestes persones diuen i bueno, doncs, es mantenen en l'ignorància.
No sé si hem perdut en Cisco. Sí. L'hem perdut. Anem a intentar-ho, mal que sigui, per acomiadar-nos d'ell. Anem a tornar a fer aquest invent estrany en els telèfons. Sí, si ara et tenim ara, sí.
Sí, Vicent.
Doncs escolta'm, et tenim només ja per acomiadar-te abans no hi hagi un nou sotrac. Gràcies
sí,
per...
La xerrada ha sigut...
Quan comença la jornada laboral? Quan arrenques?
Doncs aquesta tarda començo per 7 dies més.
Déu-n'hi-do.
I esperant que quan acabi aquests 7 dies la frontera estigui ja oberta i pugui venir a Sitges, perquè clar, jo tinc tota la roba d'estiu. Aquí no tinc res.
I de moment no t'has pogut moure?
No.
Clar.
Des de fa 2 mesos estic aquí... Vull dir, el fet de ser infermer també m'ha permès anar de vegades a Perpinyà, amb el cotxe, saps? Ja pots sortir una mica amb el cotxe i... Però no, aquí estic tancat amb aquesta carta postal de Banyuls de la Marenda que convido a tots els oients a venir a visitar, perquè és una regió molt maca. Comença quan travesseu Portbou,
sí.
Cerver, Banyuls, Portband i Colliure fins a Argelers. Una zona molt maca que ens recordarà el nostre massís del Garraf quan encara era massís.
Com ens deies al principi, la Costa Vermella és, eh?
Exacte, sí.
La Costa Vermella. Sí. O sigui que més amunt de la Costa Vermella hi ha la Blava, però la Vermella és la de Banyuls de la Marenda. Cisco, gràcies, sort.
Moltes gràcies a vosaltres i amb moltes ganes de tornar-vos a veure i a abraçar-vos.
Em sembla que les ganes són mútues de tothom en tothom ara, eh? Perquè això és de por. Molta sort, Cisco, gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
També.